directe al tema. Arnau Tordera, el secret de l'èxit, perquè demà fa... Tu mateix, Arnau. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Jordi Basté. Doncs sí, avui el secret de l'èxit i tenim un dels discos que va generar un dels girs estilístics més importants dels anys 90 del segle passat. Sembla impossible, però demà farà 30 anys que Nevermind va sortir a la venda i va canviar per sempre el so, l'estètica i la manera d'afrontar l'existència de tota una generació. Doncs sí, demà es compleixen 30 anys de la publicació del segon disc de Nirvana i la peça que he escollit per analitzar és Com és You Are, que va ser el segon senzill del disc. I per si algú està lamentant que no hagin triat l'arxiconegudíssima Smells Like Teen Spirit, tinc bones notícies perquè va ser una cançó que ja vam analitzar fa uns 3 anys al Secret de l'Èxit i si va a la web de RAC1 podrà recuperar-la. De tota manera, Com és You Are també sintetitza l'esperit tan característic del so de Nevermind i de l'estil grunge en general. A més, som molts els que vam iniciar-nos en el món de la guitarra elèctrica i de la música tocant les primeres notes d'aquesta peça. Què explica aquesta cançó que Kurt Cobain va compondre a inicis dels 90? Doncs estem davant d'una d'aquelles cançons de significat ambigu. Al cap i a la fi, escoltar una peça de Nirvana és endinsar-se a la ment turmentada de Kurt Cobain, en un laberint mental impossible de resoldre i on el caos és l'únic destí possible. D'interpretacions sobre el significat de la peça n'hi ha centenars, totes elles amb les seves raons. Algunes connectades amb la biografia de l'autor, d'altres que insinuen que hi ha una frase que anticipa el desenllaç fatídic del seu suïcidi, etc, etc. El que és innegable és que té una lletra que suggereix moltes més coses de les que diu. En el terreny literal, la cançó simplement dona la benvinguda a algú a algun lloc indeterminat. I és una benvinguda sense matisos, siguis com siguis, fossis com fossis, tens les portes obertes a aquest indret. I aquest indret, és clar, serà allò que cadascú de nosaltres consideri. Alguns poden dir que és la pròpia música de Nirvana, d'altres consideraran que parla simplement de l'amistat i alguns, fins i tot, podran interpretar que parla del món de la droga tan present durant aquella època. El millor en aquests casos és escoltar-la i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Al marge de la lletra, la música de Nirvana també té la capacitat d'explicar moltes coses, o més que d'explicar, de generar-nos un ànim concret. Un estat que barreja diverses sensacions entre ràbia, nostàlgia, incomprensió existencial, ànsia de llibertat i adrenalina, molta adrenalina. Tot aquest còctel emocionant s'explica pels recursos musicals que Cobain i companyia utilitzaven. Un dels trets característics d'aquesta cançó és el riff principal de guitarra, és a dir, la melodia instrumental que interpreta la guitarra amb la qual comença la cançó i que anirà reiterant al llarg de la peça. És un riff que va suscitar alguna polèmica perquè es va considerar que era un plagi d'aquesta altra peça. Això és la cançó 80s del grup britànic Killing Joke. Com veieu, aquest inici és força similar al de Com és You Are, tot i que no és exactament igual. Segons sembla, Nirvana no van tenir cap problema en assumir que s'havien inspirat en aquest fragment guitarrístic per crear el riff de la seva peça. Però, malgrat això, no hi va haver demanda judicial, entre altres coses, perquè el riff de Killing Joke, curiosament, també s'assemblava de manera notable a un altre publicat uns anys abans. Això és Life Goes On, dels també britànics The Damned. En aquest cas, qui toca el riff és el baix, però com veieu, tots tres s'assemblen força entre ells. De tota manera, més que per una qüestió de plagi o de còpia, la similitud té més a veure amb la naturalesa organològica de la guitarra i el seu funcionament mecànic. Estan creats amb només dues cordes de l'instrument. Les dues cordes greus es van alternant entre elles i es va fent petites combinacions amb els tras de la guitarra. D'aquesta manera es poden crear una infinitat de melodies de guitarra, però totes elles tindran alguna similitud. En aquest cas, però, tenim un altre element que aporta personalitat a la guitarra i és que té un efecte d'àudio molt característic. Concretament, un efecte que s'anomena chorus, que significa cor, com cor vocal, i el que fa és aportar petites desafinacions al so original. Així sona quan l'apliquem al riff que està sonant de fons. Fixeu-vos-hi, és un efecte subtil, però que porta un color especial al so. Aquesta cançó, de fet, és una de les més emblemàtiques que utilitza aquest efecte. Genera petites desafinacions que se sumen al so original i aporten una sensació d'inestabilitat. Però, evidentment, això és grunge i aquest mateix riff que aquí sentim amb la guitarra neta, més endavant s'hi afegirà un pedal de distorsió aportant-li aquest caràcter més brut, més emmascarat que tant caracteritza aquest estil. Fixeu-vos que és la mateixa melodia. Això és el crit de ràbia i de malestar existencial del grunge, distorsionat i ben cohesionat en aquest cas amb la bateria de Dave Grohl, que fa una adaptació fantàstica del ritme intern del riff de guitarra, però expressant-lo a través de la percussió. Escoltem a continuació com Kurt Cobain i Nirvana ens obrien les portes a la seva manera d'entendre la música. Comencem justament amb el riff de guitarra, amb l'efecte de chorus. S'hi afegeixen bateria i baix i ens preparem per l'entrada de la veu. Aquí la tenim. Aquí Kurt Cobain ens estira la mà per convidar-nos i ho fa amb aquesta veu tan característica, lleugerament esquerdada, mig desganada, però absolutament atractiva. I anem donant voltes a una mateixa cèl·lula musical de manera insistent, tot plegat per preparar el trencament d'aquest moment. I aquí arriba. Desapareix el riff, la guitarra interpreta uns acords i la veu va abocant la suggestiva imatge del record. I tornem exactament al mateix lloc que abans. Vine com siguis, ple de fang o ben impolut, que aquí hi tindràs un lloc. El riff, la veu i el ritme es van convertint en un petit mantra que ens va seduint lentament. I tornem altre cop als acords oberts de la guitarra, però atenció, perquè ara tindrem un nou desenllaç. La bateria ens ho anticiparà i apareixerà la distorsió guitarrística. Escoltem-ho. Intensitat, aquí ens promet que no té cap pistola, és a dir, no hem de témer res en aquest convit. No és una amenaça. I aquí un cop més del riff de la guitarra, però ara en distorsió, i la bateria hi ajuda colpejant els plats amb molta intensitat. Entre aquest conglomerat sonor hi apareix un petit solo guitarrístic, fixeu-vos-hi. I molta atenció amb aquest so de guitarra perquè està molt processat amb efectes i genera una certa sensació de paranoia i de bogeria. També va repetint la mateixa cèl·lula i, a part, Kurt Cobain també crea dissonàncies amb el propi instrument fent sonar diverses notes simultàniament. L'evocació del record, ara sense abandonar aquesta nova contundència sonora que ja ens acompanyarà fins al final de la peça. I ens anem preparant pel tram final de la cançó. Aquí anirà insistint en aquesta idea de la pistola, subratllant-la i repetint-la. Ja no té res més a explicar-nos. I tot plegat culminarà de manera ben adient al gènere. No tindrà un final pulcre i treballat, sinó que té un punt de tascana, com si s'acabés la peça i deixessin que els instruments acabessin de sonar tots sols, sense preocupar-se gaire per apagar-los. Escolta'm-ho. Aquí ho tenim. Demà fa 30 anys que es va publicar Nevermind de Nirvana i les seves cançons segueixen interpel·lant a tot aquell qui encara conserva l'esperit d'un jove contestatari dins seu.
Que bèstia, 30 anys ja, mare de Déu, com passa el temps, quin fàstic. Per molts anys una vegada més, mestre Tordera, fins molt aviat.
Fins aviat, gràcies.